tots els jugadors menys Amro Tarek, defensa estatunidenc d'origen egipci que té permís del club per incorporar-se més tard. Els andalusos viatgen dimarts a la tarda cap a Barcelona i dimecres al matí s'entrenaran a la ciutat esportiva del Barça. A 2:00, com deies, partit al Camp Nou. Recordem que el Betis ve d'empatar 0 en el derbi contra el Sevilla al Benito Villamarín. Els de Pepe Mel estan a la zona tranquil·la de la taula, 11ens amb 20 punts, a 6 del descens i a 6 d'Europa.
Doncs Barça-Betis, aquest dimecres a 8:45, abans tindrem el Sevilla-Espanyol. Tenim duel entre equip sevillà i equip barceloní aquest dimecres a la Lliga. Ja que hi som, va, Lluís, ho has deixat anar de passada. Tu estàs a favor que hi hagi jornada de Lliga durant les festes nadalenques? Per què?
Sí, a mi no em sembla malament. No, perquè és una desconnexió excessiva la que hi ha, perquè ja no són les festes nadalenques, que tampoc per Cap d'Any hi havia, i aleshores et plantaves que s'aturava la competició cap al 21-22 i no es tornava a reprendre, doncs mira, com l'any passat, el dia 3 per jugar a Noeta, no? I aleshores passàvem... Sí. 10-15 dies ben bé llargs sense que hi hagués futbol, no? I em semblava que era excessiu aturar tant la temporada.
Uh-huh. Joan? Jo, mira, sincerament, veient els resultats que aconsegueixen a Europa els equips que fan aturada i els que no, quasi que prefereixo que hi hagi aturada. I és a dir, per nosaltres, tant com a... per l'aficionat com pel periodista, és nefast que hi hagi tant temps aturada. Penso que, home, és admirable que ahir, per exemple, dia Sant Esteve, el Boxing Day, estàvem a casa amb el meu nebot i el meu cunyat veient futbol, veient la Premier. I això és un privilegi pel seguidor de futbol que pugui en dia de festa anar amb la família i viure un dia festiu com Boxing Day, dia Sant Esteve aquí, amb futbol. Seria meravellós que això existís. De fet, ahir vam tenir un partit de futbol, Catalunya-Euskadi, sí. No? I anys enrere...
I no va
passar
res. No,
i anys enrere el Barça... parlo de fa molts anys, feia amistosos el dia de Sant Esteve quan hi havia l'aturada nadalenca. Per tant, que hi hagi futbol està bé. Ara bé, la reflexió que jo faig és, mirem quin rendiment tenen els equips anglesos que no fan aturada en els mesos de desembre i primers de gener a Europa. Els darrers anys...
Clar.
Sembla com si aquesta aturada en els equips espanyols i els alemanys, sobretot, els hi anés bé. I, en canvi, els anglesos, que no paren, només sembla com que arriben al final de temporada com una mica
però
escanyats.
Però és molt diferent, Joan, l'aturada que fan a Alemanya, a Holanda, que la que es podia fer...
No, clar, allà són dos mesos.
Allà és, sí, és, sí, sí. És una aturada que, de fet, fan una pretemporada, perquè sí, sí. Fan fins i tot unes estades a climes més benignes, venen molts a jugar aquí a la península, a concentrar-se aquí a la península, per fer un estatge de segona pretemporada, no? I, en canvi, aquí... quan hi havia l'aturada no hi havia un estatge.
No, però el jugador...
Algun equip molt concret sí que a vegades ho feia, si no recordo malament, l'Espanyol... No,
i el Barça havia fet un estatge el gener a Peralada amb el Frank Rijkaard, i crec que és l'any o l'autocomplença o l'anterior, perquè les coses no
van
bé.
Però
vull dir que aquest descansar, aquest aturar, sembla que als equips els hi va bé. El Barça ha guanyat 3 Champions en els darrers anys i el Madrid va fer una Champions la temporada passada o l'anterior. És a dir, i els equips espanyols darrerament tenen un gran protagonisme a la Champions, cosa que no passa amb els anglesos.
Mm-hmm.
És veritat que anys enrere el Manchester va guanyar i el Chelsea també, però...
Potser ells ho porten a l'extrem, no? Perquè, clar, nosaltres parlem d'una jornada de Lliga per les festes nadalenques.
Nosaltres no fem la bogeria de 3 jornades.
És que ells en fan 3.
Sí, sí.
El problema segurament és aquest, no?
És que en un partit de 3 dies.
No és que no desconnectin, és que els aturen el calendari.
Aquí se'n faran 2, eh? Clar, el 30 i el 2.
Sí.
Sí, sí, Jaume.
Sí, sí.
En una setmana faràs... Clar, fas una jornada entre setmana,
sí,
que és aquesta
és
del 30 i el 31, passa que tota la majoria jugaran al 30, i després, el dia 2, que és dissabte o diumenge, perquè ja m'he perdut.
El 2 és dissabte. Sí, dissabte a les 4 i al derbi.
Jugarà el dia 2 i el dia 3.
Sí, sí.
Ja, antigament, el 31 jugava. Jo recordo partits del Barça el 31 i fins i tot el dia 1. Jo recordo partits del Barça el dia 1 de gener. Amb el Dream Team fent les campanades i menjant el raïm a Madrid abans d'un Atlètic de Madrid-Barça. Per tant, abans es feia. Ara, jo personalment, que ens havíem acostumat a aquesta aturada, a mi no m'estava malament l'aturada. M'estava, en el final, el balanç em semblava bé, tot i que admeto que veure futbol en aquestes dates, home, és meravellós, és magnífic.
Mm-hmm. Un Boxing Day el firmaries aquí o no?
Bueno, jo amb tanta continuïtat de dies igual em sembla exagerat.
No, no, però, o sigui, una data, fos Sant Esteve o fos un dia que dius, aquest dia sempre hi haurà jornada de Lliga.
No, però per exemple, aquesta jornada fregant al cap d'any no em sembla malament. A mi que es vulgui respectar el dia Nadal i, a més, especialment que hi ha molts jugadors sud-americans i una cosa que hem de destacar és que han tornat tots els jugadors i alhora. Que cosa que anys anteriors uns es despistaven, nosaltres arribàvem més tard.
Sí, o tenien més permís.
O tenien més permís, aquí tothom ha arribat al mateix dia, a l'hora, han entrenat i no hi ha hagut cap diferència. Però clar, hi ha el problema de que hi ha molts jugadors que venen de fora i aleshores pràcticament no donen temps a que puguin celebrar aquestes festes amb la seva família.
Tenim aquest Barça-Betis, ara parlarem del Madrid que rep la Real Societat, i l'Atlètic de Madrid, ja que hi som, jugarà a Vallecas contra el Rayo, també dimecres a un quart de set. L'Atlètic de Madrid que va perdre aquesta oportunitat de situar-se líder en solitari en l'última jornada de Lliga que vam tenir abans de les festes de Nadal. Recordo que està empatat a punts, però amb el Barça, que aquest és un altre argument que comentava abans del... crec que era la prèvia del Mundial de Clubs en Ramiro Martín Llanos, que tampoc pot deixar el Barça que es relaxi massa. És a dir, tenir l'Atlètic de Madrid empatat a punts, el Madrid a dos, clar, no pots adormir molt, no? Vull dir, és segurament una cosa que juga a favor de Luis Enrique.
I a més, l'efecte psicològic que podria tenir el fet de que si et despistes que en una jornada al Madrid et pogués igualar o passar-te per davant a la classificació, per molt que el Barça tindria un partit pendent, i a més no és un partit fàcil perquè el té fora a casa, com és el, bueno, és el camp de l'Sporting, no? El partit que tindria pendent
sí,
el Barça, si
sí, ara, mitjans de febrer.
Ara confongo amb el Betis, no, és amb l'Sporting. Sí. Però vaja, és un partit fora que tu l'has de jugar al Madrid, no volíem que va empatar al camp de l'Sporting, i per tant no és el mateix tenir un partit pendent a casa que tenir-lo fora, i per molt que el més probable és que es guanyi els 3 punts, tu no els tens al serró fins que no estiguin ben lligats, no? I per tant, doncs, l'efecte psicològic que podria tenir pel Real Madrid i tot el seu aparell mediàtic poder arribar a superar en la classificació al Barça, bueno, seria ara d'unes proporcions incalculables, no?
Sí, sí.
I per tant millor evitar una situació com aquesta, no?
I més com estan ara, deixar-los revifar, en parlarem ja, amb en Xavi Puig.
Ells dirien que el Madrid sí. Pot encima el Barça, supera el Barça, ells ja no comptarien el partit que el Barça li restaria.
Ara parlem del Madrid, però des del punt de vista del Barça, que la classificació estigui tan apretada, encara que hi hagi aquest partit pendent, juga a favor de Luis Enrique, no? En el sentit que no permetrà que els jugadors es puguin relaxar.
Bueno, els jugadors jo crec que ja no, aquestes alçades...
No, però allò que dèiem del Mundial de Clubs, no? Que no hi hagués una baixada de tensió, no? Si tens els rivals que t'estan trepitjant els talons, bueno, em pots adormir.
No... Jo és que crec que la plantilla del Barça, tornem al que hem dit abans, no necessita massa al·licients ni massa estímuls per mantenir-se competitiva i per mantenir-se fent el que ha de fer, per mantenir-se ben afilada de cara a aquests partits. Sobretot el que ha de fer és concentrar-se i fer bé la seva feina a l'entrenament, per estar en l'estat de forma que va estar fa un any, en la segona meitat de la temporada. Aquest és el gran què per mi, perquè jo crec que mentalment aquest equip està absolutament acostumat a totes les situacions i no crec, és que no els veig baixant, sincerament, baixant els braços. Crec que sí que és possible que l'equip tingui algun sot, que tingui alguna davallada, doncs mira, per pics de forma, però mentalment és que no veig que el que facin els altres els pugui influir massa, sincerament.
Per cert, que no ho he dit, falta un minut per un quart d'una, fa res, una horeta com a molt que hem penjat aquesta enquesta, us agrada que hi hagi futbol, quan diem futbol volem dir jornada de Lliga, primera divisió, durant les festes de Nadal, perdó, 85%, 87% diu que sí, 13% diu que no, amb gairebé 600 vots. Podeu continuar votant demà i d'aquí una estoneta també farem el recompte, actualitzarem el resultat d'aquesta enquesta que estem fent a Twitter, al nostre Twitter tu diràs RAC1. Per tant, de moment, majoria aclaparadora a favor d'aquesta jornada de Lliga durant les festes de Nadal, 87% sí, 13% no. Fem una pausa per la publicitat i de seguida parlem del Madrid, de Benítez i dels embolics que tenen allà.
Tan grande como tu ritmo familiar, tan grande como las exigencias del mundo ejecutivo, tan grande como siempre lo imaginaste. Descubre una nueva dimensión de versatilidad. El nuevo Mercedes Clase V. El monovolumen con una configuración de asientos variable de hasta 8 plazas y una magnífica financiación. Nuevo Mercedes Clase V. Tan grande como la vida. Ven a descubrirlo a Ester Motor. En Sabadell y Terrassa. Estermotor.es. Per Nadal, serpentines, globus i més confeti. Per Cap d'Any, llums leds, canons de confeti, màquina de fum... Uau, aquestes festes seran la bomba!
A Eutòpica hi trobaràs efectes, maquinària i decoració per espectacles, concerts, bodes i esdeveniments en general. Eutòpica, efectes i decoració, sempre. Més info a eutòpica.com, a Facebook, Twitter i Instagram.
RAC 1, tots som 1.
RAC 1, tu diràs, amb Jaume Mollor. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràs@rac1.
Tornem a ser aquí, passa un minut d'un quart d'una, el t'ho diràs a RAC1, amb en Joan Puquí, amb en Lluís Canut, amb en Xavi Puig per parlar del Real Madrid, que ha tornat a la feina amb doble sessió d'entrenaments. Carvajal, Kroos i Ramos s'han entrenat al marge, Xavi.
Sí, per tant, són dubte per jugar dimecres. Recordem, a les 4 de la tarda, el Bernabéu contra la Real Societat d'Eusebio Sacristán. De fet, Real Societat i València, diumenge que ve a més talla, són els dos primers partits després d'aquesta miniaturada per Nadal. Doble sessió d'avui, que Alfredo Relaño, per exemple, al diari AS, assegura que és un mensaje que ese tercio de madridistas de pulsión autoritaria que añoran a Mourinho reciben bien. La culpa es de los jugadores que araganean y no obedecen. Mano dura con ellos, que el entrenador se comporte como un funcionario de prisiones. Y a Fajáis Benítez daría mal en tirar por esa línea. Además, no le pega. Él no es un broncas. Lo que le conviene es ser menos pesado. Per tant, ja que esta doble sessió d'entrenament el primer dia de tornada de vacances no ha generat cert debat a Madrid. Afegim algun altre element en aquest clima enrarit al voltant de la figura de Benítez. La portada...
Sí, m'agrada molt aquesta, eh? Araganean.
La portada del diari Marc avui és per Zidane, amb el titular El Elegido. Benítez depende del futbol i los resultados. Si cae, Zizou serà el técnico de la reacción. I també explica Marca que Benítez suspèn l'informe tècnic que li han fet i que han presentat a Florentino Pérez. L'informe explica, segons Marca, que gairebé no té relació amb els jugadors, que els seus missatges no arriben i que no té ascendència sobre la plantilla, que no hi ha feeling, i posen com a exemple els 20 primers minuts contra el Rayo Vallecano. Aquest informe estaria ja sobre la taula de Florentino Pérez i donen Benítez per mort pràcticament en aquestes dues properes jornades. Demà, per cert, està previst que el TAT es reuneixi i dicti ja una sentència definitiva sobre la línia indeguda de Txeriszew en el partit de Copa contra el Cádiz. En cas que la resolució sigui contrària al Madrid, el club blanc podria encara optar per anar a la justícia ordinària o per ja deixar-ho córrer.
Comencem per això últim. Espereu sorpresa, Joan?
M'espero que no. En aquestes alçades ja seria escandalós que...
Sí, sí, i tant.
que hi hagués un cop d'efecte. Home, jo la veritat és que a mi m'hauria fet gràcia fins a cert punt que les institucions donguessin al Madrid la raó i
bueno, gràcia i... no crec que et provocaria.
Sí, 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 que m'hauria fet molta gràcia, de veritat, perquè això donaria molt joc, home, per fer tertúlies i per fer cachondeo, perquè seria tan escandalós, seria una cacica de tal magnitud que hauria estat graciós. Ara, jo m'imagino que ara ja el... no s'atreviran a fer una cosa d'aquestes, a part que tampoc, no, és que no seria sèrio, per tant no contemplo aquesta possibilitat.
Descarta sorpresa, Lluís?
Jo, vaja, més he tingut l'oportunitat de parlar en alguna ocasió amb algun d'aquests membres del TAT i els he vist persones molt, molt, molt formals, molt centrades, molt senyades, han seguit allò fil parlant del protocol. El Cádiz ha apurat fins al màxim presentar les seves al·legacions el dia 24 i ells, a més, han complert amb el que van dir, que farien un veredicte el més aviat possible, i ho faran demà dilluns. Home, seria una sorpresa monumental, perquè és que el Madrid, els seus arguments cauen pel seu propi pes. Vull dir, sembla que l'únic en tot el món que no sabia que aquell jugador no podia jugar era el Real Madrid i el propi jugador, quan ho sabia pràcticament tothom.
Sí, sí.
És un company de Txeriszew que va, ara no recordo qui, que va dir, no, Txeriszew ha dit que no se acordava. O sigui, una de les declaracions post-match Va ser així, no s'ha dit això que no s'acordava de la... Home, això s'ha... Clar,
sí, no,
està,
clar,
està admetent que el jugador havia estat informat i que se li havia... Que, bueno, però que havia estat informat, per tant, és que no... L'argument del Madrid és el minut zero, es veu que no té cap...
Perquè és obligació teva informar-te de la fitxa policial dels teus jugadors.
Exacte.
Sí, sí. Més que del jugador.
Té l'obligació d'estar
assabentat d'això. Mira, jo el jugador l'acabo eximint perquè arriba un moment que les reglamentacions canvien tant i a vegades una competició a l'altra ja no saps què és el que també val o no val i pot passar, perquè a més va coincidir que aquell partit va ser l'últim partit d'aquella competició del Villarreal, no? Sí que és veritat que...
Sí, contra el Barça.
Que sí que és veritat que si el Villarreal hagués tingut la fortuna d'eliminar el Barça, Chevichev, per aquella targeta s'hagués perdut la final. O sigui que...
Llavors sí que
una certa consciència de que allò li repercutia en una sanció la devia tenir el jugador. El que passa que no devia saber per què valia. Un cop ja no hi era el Villarreal. Però el que ho ha de saber és el departament de futbol del Real Madrid. Ha de fer un seguiment dels jugadors que té en plantilla, com els que li venen i s'incorporen, quina és la seva fitxa, si està neta, si tenen partits pendents, etcètera.
Sí, sí. És una negligència.
Sí, sí. I a part que han de saber també els del contrari.
Clar.
Per si algú es cola i pots reclamar.
Progastar, no?
I
sí.
El que també és al·lucinant és que si no arriba bé la denúncia d'aquest exàrbitre, la cosa passa de llarg i ningú se n'entera.
Però a mi el que em sobta molt de tot això és que el Txendo ha sortit de Rositas. O sigui, el delegat del primer equip, això ho ha de saber, no fotem. És a dir, al marge de que hi hagi més gent al club que això ho hagi de controlar, el tio que s'encarrega de les fitxes, home, el dia que va passar, aquí va trucar, Racó va parlar amb el Calzón de l'Espanyol, sí. I va deixar molt clar que ell té fil per randa a perfectament al dia les sancions de tots els futbolistes de primera divisió.
Bé, la prova és que Arbilla crec que era que estava sancionat i
clar,
no va anar a la convocatòria, l'Espanyol.
És que el delegat del primer equip això se li coli, a mi em sembla gravíssim, i que el senyor Txendo, Txencho, com li diuen al Cracòvia, hagi passat de Rositas d'aquesta manera, bueno, em sembla escandalós.
Jo crec, Joan, que Txendo pagarà les conseqüències d'això. Ara no ho poden fer. Home. Perquè si ara es peten a Txendo, per dir-ho allò col·loquialment, sí. Posen en evidència que no tenen raó en els recursos que estan presentant. Però a la llarga, a mi em consta que Florentino Pérez va ser foc pels queixals. Vull dir. Una altra cosa és que hi ha fet el paperot que li ha tocat fer i fer veure que el Madrid és víctima d'una injustícia i que apel·laran fins a l'última instància que els hi correspongui, però el Florentino Pérez és conscient del ridícul que ha fet la seva estructura futbolística, com també ho devia ser en el seu moment amb la famosa història del fitxatge frustrat de De Gea.
Escolta una cosa, el Txendo, si vosaltres fóssiu Txendo, estaríeu tan pimpantes o hauríeu dit, escolta, jo me'n vaig? Pregunto, perquè si jo hagués estat Txendo, jo hauria dit, mira...
Bueno, però és que Txendo ara, Txendo, ni a Txendo el poden deixar dimitir.
Si tens la culpa...
Si te'n vas, jo hauria agafat...
És assumir l'error, i com que ells no volen assumir de moment l'error de manera formal, clar, han de fer un paperot. Ara han d'interpretar un paper fins demà.
Fins al final.
A partir d'aquí, ja veuràs com a la llarga, vaja...
Bé, això comptant que no vagin a la justícia ordinària, que em semblaria al·lucinant.
Si el Madrid té, li queda alguna cosa de seriositat a aquest club.
Sí.
Si li queda un gran de seriositat, la temporada que ve Txendo no pot continuar sent el delegat.
De tota manera, jo crec que ells podrien seguir amb el seu rotllo i Txendo plegar. I no passaria res.
Bé, un cop hagi acabat el cas, sí que podria fer-ho. Deies, Xavi?
No, aquell dia s'explica que Benítez insisteix molt a Txendo de la convocatòria que ha fet, perquè hi ha jugadors del filial que no facin cap cagada, de jugadors que no tinguessin fitxa, o això, que jugadors que no poden pujar del filial al primer equip, i expliquen això, que Benítez insisteix molt amb el delegat de que la convocatòria sigui la correcta per no fer una pífia.
Molt no va insistir poc o
Txendo s'ho va passar pel forro.
Una mostra més de que el discurs de Benítez no arriba, no?
Ja, això és veritat, empalmem, no li arriba ni el delegat.
No, empalmem una cosa amb l'altra, bé, la sensació és que...
Jo em pregunto, quan explicava el Xavi això de que té un informe, qui els fan aquests informes? Bé. Bueno, jo més o menys ja m'ho imagino que els poden fer, no? Però...
La mà dreta de Florentino sempre s'ha dit que és el director general, no? José Luis Sánchez.
Però... José Ángel Sánchez.
Ah, José Ángel, això. Sí.
Bueno, però aviam, José Ángel Sánchez fa informes de futbolístics.
No ho sé.
Jo més tiraria cap a alguna figura tipus Ramon Martínez, que a més és el que ara li pengen aquest suposat cartell de director de futbol. que sí. Ramon Martínez ha estat apartat durant un temps de les seves funcions perquè va tenir una malaltia greu i ha estat una miqueta fora de circulació, però ara en el seu retorn li han donat un despatx i allà suposadament és aquest home de palla que fa de director de futbol, que no sap ben bé de quin futbol dirigeix o què és el que dirigeix. Però sí, en el seu temps al Barça també hi va haver, hi van haver alguna d'aquestes figures que es dedicava a fer informes per Núñez dintre del club, i això el Puc ho recordarà perfectament, algun personatge tipus Serra Ferrer, sí. Jaume Oliver, que feien informes pel president, i el president doncs tenia coneixement del que passava o d'opinions externes a la plantilla de tècnics de la casa, no? Sí. I m'imagino que aquest paper ara el deu fer en el Real Madrid Ramon Martínez, a no ser que el pugui fer també el director del futbol base Víctor Fernández.
Sí, la informació de la Marca diu que existeix un departament de futbol, el que passa sí, no, és que no donen més detalls.
Normalment a l'organigrama al Madrid, el director de futbol és Ramon Martínez, que abans era el director de futbol base, però no sé arran de la malaltia que va tenir, aquest càrrec l'ocupa, que a més li han fet un contracte de 3 o 4 anys, Víctor Fernández, i ara Ramon Martínez, un cop s'ha reincorporat al club, fa les funcions de director de futbol, encara que tots sabem que el president esportiu és Florentino Pérez.
Jo no sé qui és, la veritat, si és un, si és l'altre, però que segueixi molts anys està bé. M'entens? És a dir, no sé si és el Ramon Martínez, si és el Víctor Fernández, que em sembla un dels entrenadors més sobrevalorats d'Espanya, amb diferència. No sé si és el propi Florentino, però el que sigui que fa de director de futbol, hosti, per favor...
El que fa els informes.
Segueixi fent-los, sí. I amb la mateixa eficàcia.
I que els hi faci el mateix cas a Florentino Pérez.
Per descomptat.
Clar, Real Madrid Real Societat, però sobretot aquest València-Madrid, diumenge a 8:45, aquest diumenge, que el Barça juga al derbi, el Madrid va a Mestalla. La sensació és que, si no se'n surt, sobretot d'aquest partit de Mestalla, Benítez no continuarà, no, Lluís?
Home, ja, de fet, hi ha alguns deien que ni se s'hauria la banqueta el dia de la Real, és a dir, demà passat.
Sí.
A vegades també hi ha com una excessiva pressió en l'entorn mediàtic del Real Madrid per la competència que hi ha entre mitjans i que sembla que hi hagi una cursa per Viam, que és el primer que dona la notícia, no? Sí. I han decapitat a Benítez a vegades abans d'hora, no?
Sí, sí.
Perquè al final, com alguna vegada he sentit comentar el Raúl Llimós, Benítez està a 6 partits, o a 5 partits, no? Que li queden... 2 de vuitens, quarts, a 7 partits,
partits
de guanyar la Champions.
Sí, però clar, el tema és que cada partit important que hi ha...
Sí, a mi em sobta la història... Viure amb aquesta situació d'ultimàtum continuat no és gens no, bo per un
però,
entrenador.
No, però a mi em sobta d'aquesta història que la informació del de la Morena...
Ell parla d'impressions, eh?
Bueno, però surt...
Tu en un programa d'aquest calat, tu no pots deixar d'una impressió.
Ell
ho diu així.
Sí, però això és després del dinar de Nadal del Madrid amb els mitjans de comunicació, crec. A mi em sorprèn molt que el tio es tiri de la piscina d'aquesta manera si no té una informació molt, molt contrastada i no coneix de molt primera mà quines són les intencions del president. O sigui, jo estic segur que a ell li han deixat caure. Que el Benítez marxarà. Potser sí que ell ha fet una deducció molt agosarada de les premisses que li han donat, és possible, però a mi em sobta.
Jo recordo
que amb el Bengal...
Això pot ser, també.
També pot ser, que hagin tirat un globo sonda a veure com reacciona la gent. És que és una situació calcada a la del Bengal en l'època Gaspar. Jo recordo, a més, era just un dia de Nadal, era dinar de Nadal de la directiva de Gaspar, també mitjans de comunicació, i el Barça jugava a Mallorca. El Barça sortia a jugar cap a Mallorca i, bueno, es donava per fet que era el darrer partit de Bengal.
No, i Bianchi amb les maletes.
Guanyés o perdés... Guanyés o perdés. I va guanyar el Barça, però la gent deia, o sigui, tothom, però quan dic tothom vol dir el 99%, deia, és que encara que guanyi se'l carregaran. I jo me'n recordo que jo deia, escolta, si el Barça guanya, no se'l carregaran.
No.
No se'l carregaran, però bueno, però en aquell dinar de Nadal...
La situació és molt semblant.
Perquè era molt semblant.
Aquell partit el va guanyar, després va guanyar un partit contra el Recre aquí al Camp Nou, que el Barça va guanyar, però la següent derrota, que va ser a Balaïdos,
el dia del Precaritat Cristiana.
Exacte.
El dia de l'aeroport. Però el que vull dir és que en els dinars de Nadal, no sé si és que es reparteix molt cava, però aquest tipus de confidències es deixen anar. Perquè allò del Bianchi també va coincidir amb un dinar de Nadal del Barça.
És possible, eh? En tot cas, veurem què passa. Si es carreguen a Benítez, si a Mestalla no sortís bé i es decidissin a fer... Si Florentino baixa, es decidís, en singular, a fer-lo fora, Zidane, Mourinho... Què us semblaria millor pel Barça?
Bueno, hi hauria una tercera via que s'ha apuntat, que seria la Capello, buscant un home pont. És a dir, és que el que costa de creure és que posin a Zidane, perquè si no et corren el risc de que Zidane l'acabin cremant. I Zidane pot ser una opció de futur com a entrenador del Real Madrid a partir del 30 de juny, si finalment no s'acaba per tirar per la via el retorn de Mourinho, amb tots els riscos que això comportaria pel Real Madrid, no?
I pel futbol, i pel Barça, i per tot.
No, però dic riscos amb fractura social, perquè genera una gran divisió dins del madridisme. Hi ha gent molt partidària i gent molt contrària i molt adversa. I
el vestidor.
I per tant, i el vestidor amb la límpia que hauria de fer, etc. Aleshores, la via, diguem-ne, més neta, més de cara a la galeria i més diplomàtica seria la de Zidane. Però la de Zidane a partir del 30 de juny. Per això ara pot aparèixer la figura, malgrat que el mateix Capello ha dit jo no torno aquí ni ganes, però podria ser aquesta tercera opció d'un entrenador pont fins que aleshores s'incorporés Zidane com a entrenador.
Es porta molt això de l'entrenador pont, perquè el Chelsea també va agafar Hiddink.
Bueno, aquest el que ha fet el Chelsea.
Sí, sí. Esperen Simeone, diuen, i a veure si el Madrid ho fan, que fessin fora Benítez, que no ha passat,
Simeone,
eh?
Simeone o Guardiola.
O el Chelsea, sí.
No el veig, el Chelsea, però bueno, és possible. No, el que espero que no fitxin és a Mourinho, sincerament. Crec que seria molt nociu per tots plegats, no només per la fractura interna que pogués haver en el madridisme, sinó crec que pel Barça no seria bo, perquè potser tindria un efecte motivador entre el vestidor del Barça, segurament, però generaria, penso jo, molta tensió. I, evidentment, el que és el futbol, el que envolta la Lliga Espanyola, crec que seria horrorós perquè tornaríem, bueno, a tot el que no cal ara que recordem, eh? Sí. A mi em sembla em segueix semblant un bon entrenador, Mourinho, un molt bon entrenador. Un altre motiu també per no voler que vagi al Madrid. Però insisteixo, sobretot, és per tot el que he dit abans, tot el que va envoltar la primera etapa de Mourinho, que va haver bastant més soroll nociu que futbol. I per tant, i crec que això no seria bo per ningú.
Sí, sí. Pel Barça, molt millor que hi hagi futbol que no pas soroll.
Ara, pel Madrid, qualsevol solució penso que és dolenta. És a dir, no tenen una bona peça, no tenen bona peça al taler.
Fins i tot que continuï Benítez, no, Joan?
Home, per mi és horrendo, però bueno.
Sí, per ells, per tant, ja està bé, ja està bé. Passant 2 minuts de 1:15, com hem promès, tenim també uns minuts pel futbol internacional. Cada diumenge a la nit ens en parla l'Aleix Parisser, en el seu Ràdio Parisser. Hola, Aleix, de nou.
Hola, què tal? Bona nit de nou.
A veure, hem de començar per aquí, perquè Louis van Gaal, com comentàvem abans, no ha dirigit l'entrenament del Manchester United previ al partit contra el Chelsea.
Sí, crida una mica l'atenció, però després s'ha incorporat a la concentració que ha fet el Manchester United aquesta nit, abans del partidàs de demà. És el gran partit d'aquesta nova jornada que hi ha a la Premier League anglesa. És un United-Chelsea a Old Trafford demà a 6:45 de la tarda. L'entrenament d'avui, que era l'últim previ a aquest partit, l'ha dirigit Ryan Giggs, un dels ajudants de Van Gaal, i després Van Gaal, com diem, s'ha incorporat a l'hotel de concentració i demà s'asseurà a la banqueta d'Old Trafford. Què passarà després del partit de demà? No ho sabem, perquè portem molts dies amb els mitjans anglesos alimentant la possible sortida del tècnic holandès de l'equip de Manchester. De fet, l'absència d'aquesta tarda en l'entrenament ha alimentat encara més tota aquesta rumorologia que hi ha al voltant del futur de Louis van Gaal, que després de l'última derrota al camp de l'Stoke City ara fa només 2 dies, no, de fet ahir, clar, sí. Sant Esteve, sí.
Quina hora és el partit demà, Aleix?
Demà 6:45 de la tarda.
6:45 de la tarda. Demà bon motiu d'estar allò a la redacció de TV3 veient el partit a 6:45 i aviam què passa.
Estiguem-ne pendents perquè el cap de van Gaal podria perillar demà si torna a perdre. Porta...
No, és un cap que a vegades ha perillat moltes vegades, però aquesta situació no s'acostuma a salvar, eh?
Sí.
Que si Xavi Hernández de Valladolid, que si la victòria aquesta que recordava el Poqui a Mallorca, és un home que en situacions extremes s'ha acostumat a sortir.
Sí, però ahir, després de perdre el camp de l'Stoke City, amb un gol de Bojan, per cert, la victòria 2-0 de l'Stoke City, ja va dir, potser no em fan fora, potser marxo jo, eh?
Jo és el que crec que probablement pot passar. Sí. Ara passa que deu estar ara discutint amb la Trus si renuncien aquest any que li queda contracte o d'això.
Amb la seva dona, amb els més joves, ho recordo.
No, és que aviam, jo et vull recordar que quan Van Gaal, que és l'únic tècnic que li ha perdonat anys de contracte al Barça, en la seva primera etapa, quan va renunciar arran de la dimissió de Núñez, el gran problema el va tenir Inter Van Gaal amb la seva dona de renunciar als anys que li quedava de contracte, perquè tenia 2 anys més de contracte, i ell va marxar abans de fer la roda de premsa aquella famosa de senyores, amigos i amigues de la premsa, jo me voy, enhorabuena. Ell va marxar de casa seva a Sitges havent-li promès a la seva dona de que no se n'anava, i a última hora va decidir, bé, ell ja ho tenia al cap que marxar, però la seva dona li va dir que no marxava.
Doncs de fet, a banda de dir aquesta frase ahir al camp de l'Stoke City, la roda de premsa va ser un pèl tensa. N'hem recuperat només un moment de tot el que va dir Van Gaal després de perdre 2-0 al camp de l'Stoke City.
I'm always very faithful.
Soc sempre una persona molt directa i he vist com han entrenat aquesta setmana. Està clar que ells volien entrenar-se bé, però les circumstàncies també són complicades, també amb la pressió. Per això no juguen a futbol.
La
pressió, eh?
Sí, la pressió, els últims resultats no estan acompanyant el Manchester United, que s'ha quedat clavat amb 29 punts a la classificació. Per sort, el Leicester City, el sorprenent líder, va perdre també en la jornada d'ahir de Sant Esteve, i el Manchester United continua a 9 punts del lideratge. No és una gran distància, tenint en compte que és el Leicester City, l'equip que va líder, l'equip de Claudio Ranieri, que en principi hauria d'acabar punxant algun dia. Però,
algun dia,
però bé,
ja va punxar ahir.
Ja ho veurem, sí, sí, ja va punxar ahir contra el Liverpool.
Va punxar l'Arsenal.
Sí. Déu-n'hi-do, l'Arsenal.
I el City a quan està, que va guanyar?
El City s'ha situat
amb, ser segon al City,
amb,
no?
Tinc aquí, 3 punts, diria, del Leicester City.
Sí, 38 el Leicester, 36 l'Arsenal, 35 el City, sí.
A 3 punts. Sí, sí, sí. A 2 l'Arsenal, que va perdre 4-0 contra l'equip de Ronald Koeman, contra el Southampton. L'Arsenal podia ser líder i, bé, és el Pupas d'Anglaterra, no? L'Arsenal, la setmana que pot ser líder, li cau un...
Com l'Atleti de Madrid.
Sí, correcte, com l'Atleti de Madrid. Demà, a 6:45, a banda del United-Chelsea, tenim un Arsenal Bournemouth i un West Ham Southampton. Això a 6:45. I abans, a 4:00 PM, es juguen 5 partits demà de la Premier League anglesa. Destaquem, per exemple, l'Everton Stoke City, Robert Martínez, el tècnic lligat de l'Everton, contra l'Stoke de Bojan i Muniesa.
I d'Olofeu a l'Everton, eh?
I d'Olofeu també a l'Everton, sí, sí, que me'l deixava, tens raó. També hi ha un Watford Tottenham, el Watford de Quique Sánchez Flores, que està a la zona alta de la classificació, contra el Tottenham de Pochettino, que també està en zona Champions. I per dimarts i dimecres queden els dos últims partits de la jornada. Sobretot el de dimarts és molt interessant. Dimarts a 8:45 del vespre hi ha un Leicester-Manchester City. És a dir,
un altre per veure la redacció, Lluís, aquest.
Primer contra tercer.
Aquest és maco, eh?
Bon partit. El Leicester, que té una altra prova de foc després de perdre contra el Liverpool, rep el Manchester City dimarts. I dimecres, l'últim partit d'aquesta jornada intersetmanal a la Premier és un Sunderland-Liverpool. I atenció al calendari de la Premier League anglesa. Al cap de setmana del 2 i 3 de gener, que aquí hi ha Lliga Espanyola, hi ha una nova jornada de Lliga. No hi ha partits molt destacats, només hi ha un Everton-Tottenham com a gran, gran partit. Els primers classificats tenen duels. Hi ha un Watford-Manchester City, Quique Sánchez Flores contra el City, però la resta tenen partits a priori assequibles pel que fa als primers classificats. Això al cap de setmana del 2 i 3 de gener. El 5 i 6 de gener hi ha les semifinals de la Copa de la Lliga. Hi ha un Stoke-Liverpool i un Everton-Manchester City, el 5 i 6 de gener. Es juga l'anada d'aquestes semifinals de la Copa de la Lliga. I al cap de setmana del 9 i 10 de gener no hi ha Premier League, però hi ha la tercera ronda de la FA Cup, de l'altra copa que juga a Anglaterra. És a dir, que el calendari és atapeïdíssim.
Perdoneu que prestem ja avui en dia més atenció a la majoria de partits de la Premier que a la majoria de partits trets del Barça i del Real Madrid de la Lliga Espanyola. Ens interessa molt més el United contra el Chelsea o el City contra el Leicester o el Southampton contra el Tottenham que el València-Sevilla o el Celta Deportivo a la Coruña o l'Atlètic de Bilbao contra la Real Societat.
Perquè té noms, no?, més llaminers.
No, perquè hi ha més igualtat.
També, perquè hi ha més igualtat.
Els noms.
I sí, perquè...
Ben organitzada.
Perquè és un futbol...
Molt atractiu.
Tot i que sigui un futbol que a vegades es foten un... És molt poc precís, és un futbol molt, amb molta intensitat. I és molt difícil que tu vegis un partit de Premier per la tele i no t'hi quedis enganxat. Encara que fotin puntades de peu, oh, perquè són, és gent que...
Bueno, perquè d'entrada hi ha un factor que és essencial. Els estadis
estan plens. I tires,
quan tu
no, la i tele, fas i fora de banda... O sigui, tu, el teu defensa tira fora de banda i ho celebren, com si fos un gol. És clar, és que és molt a veure-ho.
També és cert que aquests dies, jo suposo que personalment li presto més atenció perquè no hi ha tanta activitat aquí a casa nostra, no?
També i llavors...
Sí, però tornem al mateix. Hi ha activitat aquí. A tu t'interessa molt el València contra el Sevilla?
No, és cert que a l'Stoke hi ha algun català ex del Barça, i fixes més...
A la Premier t'hi pots enganxar, i sempre, sí. A part de que, i a mesura que, a més, ara entrarà en vigor el nou contracte de televisió, els entrarà els milions a porrons, sí. I cada vegada veurem més estrelles i més figures allà, és que és, el seguiment que té avui en dia la Premier no es pot comparar amb qualsevol cap altra lliga, i per molt que vulguem vendre aquí la Liga de les Estrelles i tal, la Liga de les Estrelles gràcies a que existeixen el Barça i el Real Madrid.
No, Messi, si no hi fossin... I Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo.
Clar.
I Luis Suárez.
No, està clar. Sí, perquè ara l'Atlètic de Madrid, ara mateix, si em dius un nom...
El Griezmann.
Griezmann, sí, però... Vull dir, no és un...
No és ni titular a la selecció francesa.
Clar. No, però, evidentment, el rotllo és que entre un Southampton-Everton i un Granada-Elche,
bueno,
o Granada...
Que Granada-Elche, xato, t'has de fotre un xute.
Granada-Eibar, clar, és que no hi ha color. No hi ha color.
No. Hi ha alguns partits de... Llavors hi ha equips, no?
I la gent jove se sap molt més els noms dels jugadors dels equips de la Premier que els de la Lliga Espanyola.
Però sobretot és que jo crec que hi ha 6-7 equips... que poden ser competitius. I a Espanya, com dèiem, sí. N'hi ha dos i mig.
Que després també això, en la línia del que deies abans, Joan, també afecta la Champions. És a dir, tenir rivals més durs a casa durant tot l'any, ja no només per aquestes dates de Nadal, sinó durant tota la temporada, fa que també després arribis, m'imagino, més
desgastat.
Més desgastant, no?
Sí, sí.
A la Champions. Sobre Van Gaal, alguna cosa més?
No, home, que a mi... Jo, per mi ha sigut una petita decepció. Jo crec que Van Gaal va guanyar... Ha guanyat la Lliga a Holanda, ha guanyat la Lliga a Espanya amb el Barça, ha guanyat la Lliga Alemanya amb el Bayern de Múnich. Penso que l'actual Bayern li deu molt a Van Gaal, crec que és molt fruit dels anys que va estar Louis van Gaal treballant allà. A Holanda vull recordar que va fer campió de Lliga a la ZE Alkmaar, que és com si aquí guanyés la Lliga, no sé, el Llevant, m'invento, potser exagero una mica, però...
El Sevilla.
El Sevilla.
Sí, un Bayern un Sevilla.
I jo estava convençut que aquesta, la segona temporada, ell agafa un Manchester United en descomposició, perquè Manchester United no estava ni a la Champions quan l'agafa ell, no, ni a Europa, crec que no estava ni a Europa, ni a la Lliga Europa. Mm. Aquest any, la primera temporada, el classifica per la Champions, i jo estava convençut que aquest any el Manchester United, és més, jo crec que aquí ho havia dit, que el meu favorit per guanyar la Premier era el Manchester United, perquè jo confio molt en Van Gaal.
I perquè ells han posat calés, també.
Han posat calés, però els calés, al final, mira, el Barça va tenir a Susteri Maradona,
ja.
I no es va menjar un rosco, va guanyar la Copa de la Liga i la Copa del Rei. Va venir Archibald, que no li arriba la sola de sabata de Maradona, i va guanyar la Liga. O sigui, això, el futbol, mai 2 i 2, a vegades, molt sovint, no són 4, no? Per tant, per molta inversió que hagi fet, l'has d'encertar, aquesta inversió. Jo confiava amb el mètode de Van Gaal, amb la metodologia de Van Gaal. Suposo que és un vestidor complicat, el del Manchester United, amb figures que porten molts anys allà, un club també que deu tenir la seva idiosincràsia, les seves peculiaritats que el fan complicat, com tots els clubs grans, i no se n'ha sortit. Per mi, insisteixo, és una decepció. Jo esperava més de l'etapa de Van Gaal al Manchester United.
En tot cas, no sé si també amb aquesta arribada dels diners que dèiem, Lluís, de tenir segurament més urgències, més
perdó, pressió... Perdó, va fer tercer lloc a Holanda al Mundial,
sí.
Guanyant per primera vegada, encara que fos la final de consolació, però és la primera vegada que Holanda guanya un partit al darrer dia, amb un Mundial, havia perdut. Sí, no.
No, clar, sí.
Us en rieu, però això, no, home, no. A la premsa holandesa, a més, al seu dia, ho va destacar, ja està, tanco la loa.
Ja vam fer una gran fase de classificació del Mundial.
Sí. No, anava a dir que potser també els està arribant les urgències, la pressió, perquè, clar, Mourinho, no diré que ha destituït a les primeres de canvi, però ja l'han fet fora, Van Gaal de seguida també hi ha aquests rumors, o sigui que potser no tenen tanta paciència, no? El que dèiem sempre, que no, allà és que tenen molta paciència, aquests projectes a llarg termini...
No, ells tenen molts diners, però tens una miqueta la sensació que els grans futbolistes, les grans estrelles, continuen estant al Barça i al Madrid. És a dir, d'aquests grans jugadors que juguen a la Premier, quants d'ells serien titulars al Barça o al Real Madrid? Pocs, perquè no els hi traurien el lloc els actuals jugadors del Barça i del Real Madrid, no?
De Gea, si l'haguessin pogut fitxar,
sí,
segurament.
Sí, sí,
sí. Sí, De Gea, ja ho volien.
Si el fax hagués funcionat, segurament seria titular del Madrid.
Sí, però no sé si estaria donant més rendiment que el que ha donat Keylor Navas, per exemple.
Però això, el fax, és que...
Sí,
és d'una altra època.
És molt bèstia, és com el Telex. Que posin un tio un Telex.
I aleshores, el United i el mateix Chelsea, però especialment el United, ha fet, o el City... que són aquests dos últims anys els que més han gastat en fitxatges, han fet molts fitxatges, però han pagat més el gust i les ganes que no pas la categoria, el nivell del jugador. És a dir, que per De Bruyne s'hagin pagat 80 milions d'euros em sembla una exageració.
Una borrada.
O sigui, com Suárez.
És que, és que han pagat el mateix que per Suárez.
Martial, el Jonathan.
Martial, que són 50, més amb les variables pot arribar a gairebé 90 s'hagin pagat aquestes quantitats. Aleshores, a vegades això que deia el Puqui, a vegades tu pots gastar molts diners, però no es correspon amb la categoria i el nivell del jugador i les expectatives que et poden donar, no?
Sí, sí. I afortunadament...
És a dir, jo veia el partit i dius, d'aquests jugadors del United, quants serien titulars del Barça?
Jo crec que ni un, sincerament.
Eh que no?
Ni un.
Doncs sí.
I agafes el Chelsea i dius, també vaig jugar, vaig fer marató futbolera. Vaig aprofitar que la família havia sortit i vaig fer marató futbolera. I dius, del Chelsea, quants serien titulars del Barça?
Com a molt el belga...
Courtois.
No, el Hazard.
Ah, Hazard. Perdona, el Hazard li treuria el lloc a Suárez.
No, és que crec que no. No, el lloc d'aquí no, el posaries. No. És que tampoc. No,
no.
Tampoc.
No, però el Chelsea té Cesc, Pedro.
El tindries a la plantilla.
Sí, 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 però Pedro ha marxat no, perquè no jugava al Barça. Cesc va marxar, Cesc va marxar perquè no era titular al Barça. L'únic que podries discutir és el porter, Courtois.
Com a mínim, però el Barça... Un dels dos porters podria ser-ho.
Sí, sí que podria ser-ho.
Si juga a Terry, encara.
Sí.
Sí, no, clar, clar.
I mira que s'han gastat calés. I del City, que possiblement és el que té les millors individualitats, escolta'm, algun sí que jugaria al Barça, però no seria titular.
No,
eh?
Seria banquillo.
Sí. O sigui, jo crec que la plantilla sí que n'hi hauria uns quants, però de l'11 estic d'acord que no... Difícilment ho trobaríem. Aleix, tens uns dies ara de merescudes vacances, no?
Sí, home, agafarem forces. Molt bé.
Aleix, que el Carreras l'hem col·locat al Saragossa, tu.
Sí, sí.
Sí, Lluís Carreras al Saragossa.
Me n'alegro, perquè després del Sabadell no havia tingut la sort que necessitava les banquetes, ho estava fent molt bé a Televisió de Catalunya, de comentarista, però, escolta, ell volia entrenar i a veure si ho fa bé al Saragossa.
La mà de Julià.
Debuta en un duel aragonès, Saragossa-Huesca, el primer partit que té.
Per començar. L'escoltem el dia 4 el primer toc.
El dia 4, començarem l'any amb forces.
Vagi bé, descansa Aleix, gràcies, bona nit. Acabarem com sempre amb les vostres opinions.
Paraula d'oient.
D'entrada, actualitzem l'enquesta que fem a Twitter. Us agrada que hi hagi futbol? S'entén, eh? Jornada de Lliga Primera Divisió durant les festes de Nadal. 87% sí, 13% no. Ja acostant-nos als 700 vots. Podeu anar votant durant tot el dia, els que ara no pugueu, per qualsevol motiu. I demà, a les 11 i pocs minuts, donarem el resultat final d'aquesta enquesta que fem a Twitter. El tu diràs, però també fèiem aquesta pregunta al Facebook. Bern, què ha dit la gent?
No hi ha color, tothom està a favor que hi hagi futbol a aquestes festes nadalenques. L'Onofre, sí, sempre que guanyi el Barça. En Diego, i tant que sí, posaria també jornada aquest cap de setmana. Res de vacances. L'Anna Làrcia, i tant, una setmana sense Barça es fa més llarga un dia sense pa. La Helen, i tant, jo visc a Estats Units i vinc a Barcelona per Nadal, puc aprofitar per anar al camp si juguen a casa, com per exemple dimecres contra el Betis. En Roger, sí, perquè el caliu del futbol es troba a faltar si passem gaire dies sense. En Marcel, sí, és una jornada de futbol especial per famílies amb nanos perquè vagin al camp. A Anglaterra són un èxit i es fan coses especials, s'hauria de repetir, però em sembla que es farà poc perquè aquest any hi ha Eurocopa. L'any que ve amb el calendari més espaiat veurem com va la cosa. En Soneo, molt, que cal incentivar l'assistència als camps, Boxing Day Forever, i en Marc Planes diu que sí, perquè ell demà també treballa.
Doncs Tebas em pot prendre nota, com a mínim, en aquesta enquesta que fem avui entre els oients del Tu Diràs, i que demà continuarem fent. No hi ha color, la gent
ha dit
està a favor.
Que ell ja li agrada que no hi hagi futbol. Sí. Però li han cascat unes mudances aquest cap de setmana que si hagués hagut futbol no ho hagués fet.
Sí, exacte, això t'haguessis estalviat, Joan.
Sí, no. Ja haguessis tingut aquí coartada per no haver d'estar a la
poda. Però jo prefereixo, no sé, jo m'he acostumat a que no n'hi hagi.
Ja.
I t'han cascat les mudances.
No, m'és igual.
Joan, que vagi bé, gràcies.
Bona nit.
Bona entrada d'any, eh?
Gràcies, igualment.
Lluís, bona entrada d'any.
Igualment, també per a tots vosaltres.
I diumenge que ve us esperem aquí. Fem una pausa, 11 minuts per la una, i encara parlem de l'Espanyol, de la Penya i l'Isla Manresa, que també han jugat avui partit de la Lliga ACB, i encara alguna coseta més. Fins a la una, no marxeu.
Bones festes.
I bona sort amb RAC 1. Tots som 1.
Tan grande como tu ritmo familiar, tan grande como las exigencias del mundo ejecutivo, tan grande como siempre lo imaginaste. Descubre una nueva dimensión de versatilidad, el nuevo Mercedes Clase V, el monovolumen con una configuración de asientos variable de hasta 8 plazas y una magnífica financiación. Nuevo Mercedes Clase V, tan grande como la vida.
Ven a descubrirlo a Ester Motor, en Sabadell y Terrassa, estermotor.es.
RAC U. Tots som u. RAC u. Aquest dimecres és Super Dimecres de Lliga a RAC u. A un quart de set al Sánchez Pizjuán, Sevilla Espanyol, amb Eduard Abadlla, Gerard Costa Freda i Dani Solsona. Gal que busca la tercera victòria consecutiva a la banqueta blanquiblava. A dos quarts de nou al Camp Nou, Barça Betis. Amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. Els de Luis Enrique volen tancar un gran 2015 amb una altra victòria per continuar líders. I per rematar-ho a les 11, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Super Dimecres de Lliga a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premi. RAC 1. Tots som 1. Bones festes a RAC 1.
Per Nadal, cada abella al seu corral.
Nena, vols veure una barra de torró d'Aldú?
Són unes dates entranyables, senyor.
Tinc gana.
Senyor...
M'estic fent gran, senyor. Compri'm un diari.
A veure si els Reis us porta l'independència ja passat.
RAC 1. Bon Nadal.
Ui, sí.
Tots som...
Bon Nadal.
A RAC 1, tu diràs. Amb Jaume Molló.
Vinga, 9 minuts per la una de la matinada, anem recordant, eh? Dimecres a un quart de set, Sevilla-Espanyol, a dos quarts de nou, Barça-Betis, l'Espanyol, que de fet ja el tenim treballant, avui ha tingut doble sessió, l'última hora dels pericos amb la Judit Blasco. Judit, bona nit.
Bona nit, Jaume. Constantín Gal, que ha pogut comptar avui amb tota la plantilla per primer cop després de l'aturada nadalenca. El tècnic blanquiblau ha recuperat els internacionals catalans, així com Diop i Rocco, que no hi van ser el primer entrenament de dissabte. L'Espanyol prepara ja el proper partit de Lliga dimecres contra el Sevilla amb una doble sessió d'entrenament avui a la ciutat esportiva de Nijarque. Víctor Sánchez continua sent dubte pel partit al Pizjuán degut a unes molèsties als isquiotibials de la cama dreta i ha realitzat treball específic. Després de l'entrenament del matí ha parlat Rubén Duarte en roda de premsa i ha afirmat ser conscients de la importància de puntuar Sevilla.
Sí, sí, por supuesto. El Sevilla es el actual campeón de la Europa League. Es un rival con un nombre muy grande en España y estos últimos años pues está haciendo grandes temporadas y como ya he dicho antes, el año pasado nos quedamos con la miel en los labios, este año allí equipos grandes han perdido puntos y no han sumado, pues vamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de puntuar, de hacer algo bonito en un campo grande.
Com dèiem, avui Gal, que ja ha pogut comptar amb tota la plantilla al complet, Pape Diop i Enzo Rocco s'han incorporat un dia més tard amb el permís del cos tècnic i han treballat sota la supervisió d'un dels preparadors físics. Els convocats pel Catalunya Euskadi d'ahir, Pau Ribas, Víctor Álvarez, Joan Jordan i Gerard Moreno, també s'han reincorporat aquest matí i han treballat amb normalitat amb la resta del grup. Segons Rubén Duarte, l'equip ha arribat de l'aturada motivat i amb la convicció que pot continuar encadenant bons resultats.
Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos por el resultado de los últimos partidos. Creo que hemos cambiado un poco la imagen, creo que estamos siendo más fiables, más positivos nosotros mismos y creemos que estamos en una buena dinámica, que queremos seguir así y por qué no sumar los tres puntos en Sevilla.
Demà l'Espanyol viurà la jornada anual d'assignatures per tots aquells nens i nenes que vulguin un autògraf dels jugadors del primer equip. Això serà a partir de dos quarts d'una a les a l'executiu de l'estadi, abans a les 11 d'entrenament a portes obertes.
Gràcies, Judit. Ja que hi som, mira, recordem que l'entrenament de portes obertes també amb els nens tradicional al miniestadi, el del Barça, vull dir, es farà dilluns que ve, dilluns 4 de gener, s'espera Leo Messi aquest any, a diferència del que va passar el 5 de gener del 2015, aquella famosa gastroenteritis que va trasbalsar el Barça l'endemà de la derrota a Noeta. Aquest any, ja fora conyes, esperem que siguin tots i que els més menuts puguin gaudir d'un dels dies segurament que els fa més il·lusió de l'any, que es pugui veure els seus ídols de ben a prop, tots aquells que puguin anar al miniestadi. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Hem estat una bona estona parlant de la gran victòria del Barça l'Assa a la pista del Real Madrid per 84-91 a l'inici del Tu Diràs, amb protagonistes. Hem escoltat a Pau Ribas, a Joan Carles Navarro, a Xavi Pascual, el tècnic del Madrid Pablo Laso, i ara hem de fer-ho també, Xavi, de les derrotes de l'ICE, la Manresa i del Fiat Joventut en aquesta 13a jornada de la Lliga ACB. Els manresans, comencem per aquí, han perdut clarament a la pista de l'Unicaja.
Derrota per 85-58 a Màlaga, en un partit que l'ICE, la Manresa, ha hagut d'afrontar amb la baixa d'última hora de Musli per una gastroenteritis. S'afegia a la ja coneguda de Germán Thomas. L'inici del partit amb un parcial de 22-6 a favor de l'Unicaja ha posat ja l'enfrontament molt coll amunt pels manresans, que no han tingut capacitat de reacció. Al descans, la diferència ja era de 24 punts, 48-24. El Manresa a la segona part ha evitat que la derrota fos encara més àmplia. L'Unicaja només ha pogut eixamplar en 3 punts aquesta diferència fins als 85-58 final. Chase Simon amb 18 punts ha estat el màxim encistellador del Manresa. Smith amb 23 en 18 minuts ha estat el millor dels malaguenys. L'ICL Manresa és desè amb 6 victòries i 7 derrotes, mateix balanç que el seu rival d'avui, que és qui marca la zona copa de la classificació. A la propera jornada, el cap de setmana que ve, diumenge a les 6 de la tarda, l'ICL Manresa visita la pista del CUE, que és el Guipúscoa que avui ha tornat a perdre.
Jornada, per tant, important pels d'Ivon Navarro. I avui també, setena derrota consecutiva del Fiat Joventut a la Lliga.
Derrota avui per 85-77 a la pista del Bilbao, en un partit que els verdinegres perdien al descans de 13 punts, que han arribat a perdre de 16 al tercer quart, però tot i això els de Salvo Maldonado han reaccionat i han arribat a situar-se a només 2 punts dels bilbaïns, 75-73, a poc més de 2 minuts pel final. Mumbrú, amb 8 punts consecutius per al Bilbao, ha donat la victòria als locals. De fet, Mumbrú ha estat el millor del partit amb 21 punts. Per la penya, Malet, Sabat, Vidal i Abalde han acabat amb 10 o més punts al partit avui a Bilbao. Un Fiat Joventut que ha llançat més vegades de 3, 29, cada 2, 28, i que ha anotat 12 cistelles de 2 i també 12 de 3 en els 40 minuts de partit. L'entrenador verdinegre, Salva Maldonado, demanava un esforç extra als seus jugadors per tirar aquesta situació endavant després de 7 derrotes consecutives.
L'equip és un equip que va molt al límit. Els partits els hem guanyat també els que hem guanyat a cada creu, pràcticament. Que anem molt al límit, fent un esforç bé i conjuntant coses, estem a punt de guanyar partits, hem pogut guanyar partits. Segurament estem en el punt de reconèixer que tenim de fer un esforç important els que som, fins a on arribem de forces, i si som capaços de fer-ho jo crec que ens en sortirem. Si no, potser necessitem ajuda, doncs tindrem de la situació si requereix ajuda des de qualsevol punt de vista.
El Fiat Joventut és 12, 5 victòries i 8 derrotes a una de la zona copa i 2 victòries per sobre de la zona de descens, que marca l'Estudiantes amb 3 triomfs en aquestes 13 primeres jornades. La penya jugarà diumenge que ve a la 1 a casa contra el Múrcia a la 14a jornada de la Lliga Endesa. El líder de la Lliga continua sent el València, 13 victòries, cap derrota, 23 victòries, comptant les 10 també en competició europea. Avui el València ha guanyat per 82-86 a la pista del Tenerife. Ara, amb 2 victòries ja de marge respecte al Madrid, continua amb una de marge respecte al Barça, que és segona en solitari. A més del València, Barça i Madrid s'han assegurat la classificació per la Copa del Rei, juntament amb l'Obradoiro, que recordem que és l'equip anfitrió, és l'equip gallec de la Lliga. La Copa es juga el mes de febrer a Corunya. També avui l'Andorra ha derrotat el Gran Canària d'Aito i ara mateix els andorrans són 6ens i també anirien a la Copa.
Gràcies, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
Ja amb en Ben Redondo acabem de pentinar l'actualitat. Ampliem també algunes informacions. Per exemple, Berna, ha començat el torneig internacional de la Lliga Promeses a Miami.
Sí, participen els 16 millors equips de joves internacionals d'Europa, Àsia i Amèrica, de la Lliga Espanyola, i el Barça, el Madrid, l'Atlético, el Celta, el Villarreal, el Sevilla i el València. El Barça ha guanyat el primer partit contra el Crystal Palace per 4-1. Aquest dilluns, doble enfrontament pels blaugranes, Barça-Villarreal i Barça-Weston.
Ara, en vol, la selecció espanyola ha guanyat el primer partit de preparació per l'europeu.
Victòria per 33-20.
23 contra un combinat de jugadors de la Lliga Antequera. Els jugadors més destacats han estat Antonio García i Pedro Rodríguez, que han fet 5 gols cadascun. La selecció espanyola ara s'entrenarà a Antequera fins al dia 30, 3 dies de vacances, i després cap a Irún, on jugaran 3 partits més de preparació, contra Suècia el dia 8, contra Brasil el dia 9 i contra Polònia el dia 10 de gener. L'europeu es disputarà del 15 al 31 de gener a Polònia.
I acabarem recordant que s'està jugant ara mateix a la NBA un Memphis Lakers, i que a la una començarà el Celtics Knicks, és a dir, Sanabra contra Costa. Com li va a Marc Gasol?
Doncs els Memphis guanyant de 10 a 3 minuts per al descans. Com deies, després tindrem el Celtics Knicks. A banda d'aquests partits, a la una Oklahoma-Denver i a les 3 Sacramento-Portland Trail Blazers.
Doncs Memphis guanyant de 10 amb 10 puntets de Marc Gasol. Gràcies, Bert, bona ja nit. I acabem avui a la una en punt de la matinada. Està la mar de bé, és el que hauria de ser, de fet, cada dia. Gràcies, com sempre, a tota la redacció d'Esports per la seva feina, en Joan Ferrús al control tècnic, i a vosaltres per la vostra atenció. Demà hi tornarem a partir de les 11. Vagi bé, bona nit, descanseu.
Tu diràs.
RAC 1 Notícies. Georgina García.
Bona nit, és la una. L'empat tècnic de l'Assemblea de la CUP deixa en suspens fins al gener la investidura d'Artur Mas o la convocatòria de noves eleccions. L'assemblea d'avui ha acabat amb un empat de 1.515 vots a favor d'investir Mas i els mateixos 1.515 més en contra. Al final igualat, ha arribat després de més de 10 hores d'assemblea i 3 votacions en què s'han anat descartant les dues opcions intermitges. Antonio Baños reconeixia que l'aritmètica els hi ha fet una mala passada.
El resultat ha estat el que ha estat, i això jo crec que ens planteja no un problema, sinó un repte, que és el repte del debat, el repte de l'acord, més enllà de les aritmètiques, que ja hem vist tant el 27 de setembre com avui, que les aritmètiques, no sé per què, en aquest procés són absolutament diabòliques.
Per desfer l'empat, dissabte es reunirà el Consell Polític de la CUP, que decidirà quin camí prenen després de veure que l'Assemblea no ho ha aclarit. La decisió final queda, doncs, en mans d'aquest Consell Polític, que el formen una setantena de persones de les assemblees territorials de la CUP i de les organitzacions afins. Les primeres reaccions no s'han fet esperar. La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, de Ciutadans, ja ha piulat a Twitter que està convençuda que el catalanisme majoritàriament no està d'acord amb aquesta situació i ha demanat que es torni el seny que sempre ha caracteritzat Catalunya. I aquest matí la vicepresidenta en funcions, Neus Munté, deia que Junts pel Sí no pot fer més per arribar a un acord.
Tota la feina que s'havia de preparar, que s'havia de treballar, s'ha fet per part de Junts pel Sí, però evidentment també des del govern. Creiem que Catalunya necessita tirar endavant aquest procés, investir president, constituir doncs un govern que comenci a treballar amb la màxima normalitat.
Per la seva banda, des del PP un cop més han recorregut a la possibilitat de suspendre l'autonomia de Catalunya. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez ha arribat a un acord amb els barons del PSOE per intentar formar govern amb Podem, amb la condició que Pablo Iglesias abandoni la idea de fer un referèndum a Catalunya. És la línia vermella que han marcat els socialistes després de 5 hores de reunió prèvia al Comitè Federal que es farà aquest dilluns per fixar l'estratègia de negociacions després de les eleccions i valorar també el lideratge de Pedro Sánchez al cap davant del partit. Associacions de gais i lesbianes han sortit aquest diumenge al carrer en contra de la transfòbia, el rebuig a les persones que han canviat de sexe. La protesta arriba després de la mort de l'Alan, un noi de 17 anys de Barcelona que, segons la família, no va poder superar l'assetjament dels seus companys d'institut. Des de l'Associació de Familiars de Menors Transsexuals reclamen més implicació a les institucions. El seu president, David Tello, demana a RAC1 més sensibilitat en l'educació.
Si és a petits ja ensenyessin que no únicament existeix el sexe masculí, femení, també existeix la diversitat, que és la transsexualitat, que existeix en nens amb vulva i nenes amb penis. Aquest és el missatge que ha d'entendre la societat, que no parlem de cap malaltia. Els nostres fills no són malalts, formen part de la diversitat de gènere.
Hi ha hagut concentracions a Barcelona i a diferents punts de l'estat, com Madrid, València, Saragossa, Sevilla o Sant Sebastià. Hi ha mort als 82 anys la pintora Montserrat Gudiol, creu de Sant Jordi l'any 98, i també la primera dona que va entrar a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. L'obra de la barcelonina ha estat molt reconeguda internacionalment al llarg de la seva vida, exposat en museus de tot el món, especialment als Estats Units. Les seves obres són pintures intimistes, retrats en blanc i negre i també en color, amb una gran presència de la figura femenina. Ara mateix podem veure alguns dels seus quadres al monestir de Montserrat, a la seu del Comitè Olímpic Internacional a Suïssa o als museus d'art modern de Bilbao, Miami, San Diego o Johannesburg. Ara els esports amb en Berredondo.
El Barça, la Sada Bàsquet, ha guanyat el clàssic de la Lliga Endesa contra el Real Madrid per 84-91 al Palacio de Deportes en un partit en què el Barça ha arribat a guanyar de 19. El jugador blaurana Pau Ribas ha dit a RAC1 que ha estat un partit gairebé perfecte.
El nostre partit ha sigut quasi de 10, no? Des del minut 0 al minut 40 hem estat concentrats, portant el ritme, portant el joc, buscant les bones situacions, estan encertats, que també està encertat per guanyar en camps com aquest, i en aquest aspecte doncs molt contents.
Amb aquesta victòria, el Barça continua segon a la classificació amb 11 victòries i una derrota a un triomf del València. Per la seva banda, l'ICL Manresa ha perdut de 27 punts, 85-58, a la pista de l'Unicaja. En futbol, el Barça s'ha entrenat aquesta tarda amb tots els disponibles, menys Leo Messi, que ha rebut a la gala de la Glove Soccer Awards a Dubai el premi a millor jugador de l'any. El Barça també ha estat premiat com a millor club. D'altra banda, Lluís Carreras és el nou entrenador del Saragossa.